Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimecres 4 de desembre del 2024, un programa en el qual repassarem els resultats del cap de setmana en clau de bàsquet, un esport que en aquest darrer cap de setmana no ha anat del tot malament. A la primera catalana hem de parlar d'un nou triomf del Casal, un triomf important davant un equip dels més durs de la categoria. A la segona catalana masculina també segueix aquest estat de gràcia dels Monjos, després ho comentarem, uns Monjos que estan ja en la segona posició en solitari i ara ho han d'acabar de confirmar també en aquesta propera jornada en què s'enfrontaran a un rival directe. L'altra cara de la moneda probablement la trobem amb el Gelida, que no aixeca cap, i el Xamba, que la primera femenina està patint moltíssim aquesta temporada, ja molt despenjades a l'última posició i gairebé ja a l'horitzó. L'objectiu és passar la temporada de la millor manera possible i centrar-se en el futur i potser ja començar a preparar el que serà el futur d'aquest equip la propera temporada, perquè la primera catalana realment està força complicada i ja diríem que és aigua passada. Ho repassem tot seguit.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Cuqui Ronsó, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé.
Aquí estem.
Aquí estem, a parlar una mica de bàsquet i com ha anat el cap de setmana passat amb tots els equips que seguim aquí al programa de bàsquet de Ràdio Vilafranca.
Setmana curta i setmana més sense jornada, perquè hi ha pont.
Sí.
No sé si m'he colat a la introducció i he dit aquest cap de setmana tal... No, aquest cap de setmana pont, no hi ha jornada, per tant, ja no es torna fins al 14 i al 15... que serà la penúltima de l'any, perquè el 21 i el 22 encara juga aquell cap de setmana.
El bàsquet ja ho acostuma a fer, això, eh? Quan hi ha un cap de setmana llarg, un pont o alguna
no perdona.
Fan festa. Si algun accepta alguna categoria d'aquestes de preferents, d'infantil, de cadet, de juvenil, que pot ser que juguin.
Partits ajornats.
I llavors fan per mirar de jugar aquests partits ajornats i que les classificacions es vagin regularitzant i posant-se al dia, no? Però sí, sempre deixen aquestes jornades entremig per anar recuperant i que no s'acumulin molts partits aplaçats o jornades suspeses per algun motiu, no?
Doncs ja hem arribat a aquestes alçades de la temporada. De fet, arribarem al final de l'any amb els equips ja arribant a l'equador de la Lliga, a punt d'acabar la primera volta. I comencem avui parlant de la primera catalana, on el Casal ja ho necessitava. Després d'un balanç una mica irregular en les últimes jornades, amb derrotes, doncs l'equip va imposar-se a casa, va fer valdre aquest factor pista, aquest factor Joan Marquès, i es va imposar al Centre Catòlic, que no és un rival menor.
No, un equip que de veritat em va agradar molt, un equip dur. Està a la part alta de la classificació, actualment si hagués guanyat aquest estat segon, i no va ser un partit molt igualat, amb alternances constant, guanyava d'entrada l'Hospitalet i al final el Casal va poder recuperar, tot i perdre el quart 15-16, però estava allà. El segon quart semblava que el Casal ja marxés perquè va arribar...
Estava quasi als 10.
Sí, 27-18, però després ja, amb el Casal hi ha alguns moments, algunes fases de joc que tornen a encaparrar-se amb els triples. Nois, jo no sé com dir-ho, però, esclar, tu mires l'acte sense veure el partit. Jo hi era, vaig veure el partit, però sense veure el partit, tu mires l'acte. Quan van marxar, aquest segon quart, cistella de dos punts, tir lliure, cistella de dos punts, clar, i després ja comença a venir triple, però, esclar, aquest triple és que em van tirar 5 o 6. Clar, aquests 5 o 6 que no entren, són rebots per l'altre equip, que també et pots agafar tu, però també ja deixes de tenir la possessió de la pilota, i l'altre equip, pues sí, em va fent algun, el primer quart no em va fer cap, el segon quart em va fer dos, el tercer quart no em va fer cap, i l'últim quart em va fer tres, que ja anava més amb el dades, no? Però, esclar, és que la gent ha de tenir clar que el bàsquet són cistelles de dos, que per descomptat que hi ha triples i que hi ha tirs lliures, però el bàsquet són majoritàriament cistelles de dos. Anem malament quan un equip tira més o menys igual tirs de 3 que tirs de 2, o més tirs de 3 que no pas de 2. No és això el bàsquet, no és això. Passa que jo sempre ho dic, que la tele fa molt de mal, i la gent quan parlen de l'NBA pues només destaquen el triplista que ha fet 8 o 9 triples, no diuen quants n'ha fallat, no diuen què ha fet l'equip, és que cop ni ho diuen si ha guanyat. Només diuen que rècord de triples, rècord, o ha fet un partidàs, ha fet un percentatge... El bàsquet és molt més que això, però noi, la tele fa molt de mal.
Bueno, aquí estem a la ràdio, per tant, ens traiem les culpes.
Sí.
Sí que és veritat que això el Roger ho ha treballat en els últims anys. El Casal ha deixat aquesta faceta de triplista o ultratriplista d'abusada, sí, del tir de 3.
A l'estaf tècnic del Casal.
Això ho han treballat molt.
Això ho estan treballant, ho han treballat, ho segueixen treballant, perquè hi ha unes manies adquirides ja de fa anys, que tot i que haver-les treballat i de tant en quant se'ls va la pinça una mica i comencen a tirar triples a trote i mote, no? Bueno, el tercer quart va tornar a marxar una miqueta el Centre Catòlic, es va posar per davant, però aquí almenys el Casal va anar fent pocs punts, però va anar fent amb cistelles de dos, majoritat només va fent triple. Bueno, i a l'últim quart, és el mateix, va tornar a jugar amb cistelles de dos, amb tirs lliures, cistelles de dos que provoquen més faltes, hi ha tirs lliures, clar, tirant triples, normalment el que tira triples el tira, normalment el tira perquè està lliurat, no provoca faltes, no li provoquen faltes. Quan està molt apurat i no està alliberat el tir, és perquè se li acaba el temps de possessió i és un tir molt forçat.
És difícil forçar un 3-1.
Però quan entres, quan jugues per dintre, torno a dir, que tot això, estem dient això, i avui en dia el bàsquet es deixa jugar molt i es foten uns ventallots, sí, allà sota que Déu-n'hi-do. Però és així com se treuen
faltes. Més contacte, clar, hi ha mans, hi ha empentes, peus...
Sí, i tot. Sí, però tirant triples, movent la pilota i tirant triples, jo, per descomptar que se n'ha de tirar algun i trencar la defensa, intentar... Però la gràcia d'un equip és tirs de 3, tirs de 2, ara faig una entrada, faig una jugada, acaba un joc interior, tal, i l'equip rival va de bo. Hòstia, ara me la foten de 3, ara em tiren a mitja distància, ara m'entren. Esclar, no saben, veus que l'equip rival, l'entrenador comença a canviar de defenses, que si 2-2, que si 3-2, que si individual, perquè no sap com parar-ho. Però quan veu que només tiren triples i a més, pues no tenen... Clar, estem parlant que els grans tiradors tenen un 40% de mitjana, que ja és molt. Clar, pues aquí estem jugant a Primera Catalana. Algun dia tindràs una mitjana boneta, però el major dia està per sota del 20. Per sota del 20 no tinc cap barris, tio, vés a buscar cistella més fàcil, més a prop, entra, però noi, ens agrada...
Stephen Curry ens agrada molt, no?
Molt, molt.
Aviam, el partit que no va ser gens fàcil, especialment a l'últim quart, perquè el Centre Catòlic fins i tot va aconseguir posar-se per davant quan quedava, un minut.
Sí, va ser una constant... El partit, no? Guanyava, es posava per davant el Centre Catòlic, tornava a acostar-se al Casal, al final el Casal es posa per davant, recupera el Centre Catòlic, es torna a posar per davant el Centre Catòlic, recupera el Casal, i així contínuament cada quart. I en l'últim quart, pues, el que dius, el minut 39, guanyava de 4 punts el Centre Catòlic. Bueno, cistella, un triple, una cistella de dos tirs lliures, un altre tir lliure, i van aconseguir...
8-0. En un minut el Casal va fer un 8-0 i amb això es van portar la victòria.
I vull remarcar un tema, l'arbitratge. Dels dos àrbits n'hi va haver un, penso que molt correcte, però no l'altre. Jo no sé si no li agrada el Penedès o no li agrada Vilafranca o no sé què, però, hòstia, un arbitratge que Déu-n'hi-do, eh? Si allà arriba a haver algun informador del Col·legi d'Àrbitres, aquest noi hagués tingut una reprimenda severa, perquè era flipant el que estava pitant, tècniques d'allà, hòstia, una miqueta, unes coses que els deia als jugadors, perquè estan a la grada enmig del camp, la gràcia del Casal és que si l'àrbit està allà a la vora, tot. Ho sents tot, sembla sí. que parlin amb tu.
Sí.
I la veritat és
porten
que...
porten pinganillos.
Sí, estàvem allà a la grada... És veritat, has sentit? No has sentit el que li he dit? Pot ser que l'hagi dit allò. Hòstia, era una miqueta flipant, no? Bé, el Casal, el bo és que aquest cop no va caure amb històries rares.
Amb aquest joc, no?
Amb aquest joc, deixem estar els àrbitres, que prou de feina tenen, i anem a lo nostre, no? Gràcies a Déu, amb aquest toma i daca que va ser tot el partit, al final es va poder decantar cap al Casal, important victòria, els manté en una posició mitjana, bueno, el que diem aquest grup, estan a 2 victòries del segon i a 2 victòries del penúltim.
Sí, sí.
Realment és un grup que serà així pel que es va veient tota la temporada.
Sí,
sí. Guanyes 2 o 3 partits seguits, et col·loques quasi bé dalt, però els perds 2 o 3 seguits i te'n vas a la part de la baixa, no?
Sí. Aquest partit, que entre l'Arnau Nieto i el Lluís Rosell van fer 33 dels 67 punts del Casal, que crida l'atenció. L'Arnau 20 i el Lluís 13. Destaquem l'aspecte anotador, que evidentment és important, no és el tot, però és important, i entre els dos pràcticament van fer la meitat.
L'Arnau va fer un partidàs, robant pilotes, amb entrades, era dels que entrava més, era dels que... Bueno, i el Lluís Rosell, com sempre, és un jugador que jo dic sempre, és un jugador que pot fallar un passe, que pot fallar un tir, que pot perdre la pilota, perquè això forma part del joc. Però normalment les coses que fa les fa en coherència i les fa en sentit comú. Hi ha algun cop, el que he dit abans, que en algun moment alguns jugadors del Casal se'ls van a mica l'olla i s'encaparen amb el triple. El Lluís no. El Lluís tira a mitja distància, si es pot acostar l'aro s'acosta, si pot fer una entrada entra, és un jugador molt, molt coherent. En aquest cas, el Xavi Luiz, que és un dels que portava la temporada més pletòrica, va estar una mica més fluixet, però bueno, en general el bo és que amb el Casal és un equip molt global i aporten tots, no? I quan no, un dia és el Xavi Luiz, un dia és el Florentín, un dia és l'Ivan, un dia és l'Arnau, un altre dia, bueno, és així, no?
L'aspecte del tir lliure, important també, els dos 5 de 6, per tant, sí, també sí, van tirar 12 tirs lliures, el Casal en total en va tirar 16.
Sí, sí, sí.
Una mica
sí.
Van ser els referents en atac i el Casal amb un 87% en tirs lliure, que sempre ho diem, no et donarà la victòria segura, però és molt important tirar bé dels tirs lliures per estar a prop de guanyar.
Ja, és un dels temes...
Pots perdre pels tirs lliures, però difícilment no guanyaràs pel tir lliure.
Correcte. La gent es queda, veus que algú tira un tir de 3 i està tota la banqueta ja aixecada esperant que s'hi entra la gran festassa, no? I en canvi tires un tir lliure i si falla, va serrar, vinga, va... No, tir lliure, perdoneu, és quan estàs sol, no et defensa ningú, entre et piquen la falta, entre no assenyalen la taula, entre no et porten cap a la posició del tir lliure. Has tingut temps perquè de l'entrada que hagis pogut fer, que hagis vingut revolucionat de travessar el camp, coast to coast, etcètera, etcètera, bueno, respira, relaxa't, i ara tens 5 segons, et donen la pilota, i mecànica de tir perfecte i cap dins. Costa. Ens agrada molt més... Tir lliure és molt important. I amb els partits aquests que van justos, 12 de 16 és molt important. Realment, bueno...
I més veient el poc encert que va tenir el Centre Catòlic, que de 27 tirs lliures que va llançar, 27 només va fer 14.
Sí, sí, sí.
Per tant, aquí se'n recordaran.
Bueno, van perdre 4, eh? Van fallar 13 tirs lliures.
Sí.
És el que dèiem, no t'acostumen
no a... No et donarà la victòria, però moltes vegades perds per això. Eh? Doncs el Casal que guanyava, 67-63 al Centre Catòlic, i es col·loca... Bé, a la classificació poques conclusions es poden treure, perquè ara mateix està 8è, no vol dir que estiguis prop del descens, que també... però és que estàs a només 2 victòries de la segona posició, o 3 del líder. Per tant, ara mateix és difícil treure conclusions. L'important és que el Casal està allà, està a la pomada i serà un dels equips que sembla que té vida en aquesta categoria i té coses a dir, i ho està demostrant. No torna a jugar fins al dia 14, fins al diumenge 14, 6:15, a la pista del Abrera.
De l'Abrera. Rival directe en aquests moments, una victòria per sota, i el Casal és una mica la feina pendent que té aquest any de guanyar en consistència a fora, no? Ha d'aprofitar alguns partits d'aquests i ha d'anar per feina i ha d'anar consolidant aquesta posició intermitja que té. I en aquest cas seria un bon motiu per deixar l'Abrera ja dues victòries i anar escalant, no?
L'Abrera que ve de guanyar la pista del Pallejà, veiem un resultat de 12 punts, però la primera part no va ser gens fàcil. De fet, el Pallejà anava perdent davant el marcador, però la realitat és que el tercer quart el proper rival del Casal ho va arrodonir, 8-27 a favor.
Sí, sí, però hem de tenir en compte que el Pallejà és alcoholista, eh?
Sí, sí.
I ja, el Casal ja hi va jugar i també li va costar.
Difícil.
És una pista complicada, eh? I, bueno, l'Obrera va aconseguir guanyar d'aquests 12-13 punts. Bé, aviam com va aquesta setmana.
Pel mig l'aturada. L'altre equip de primera categoria, el Xamba, que ja ho dèiem, tenia una visita difícil del CBT. Bé, probablement totes seran difícils aquesta temporada, però clar, si et ve el líder, encara més. El Xamba que va plantar cara en els dos primers quarts...
Inclús el tercer. Fins al minut 27 el Xamba anava per davant de 3 punts.
Sí.
Vull dir, realment, jo també hi vaig anar, vaig assistir el partit... Ho dic sincerament, eh? El millor partit que he vist del Xamba. Torno a dir, és un partit que a ells no els hi anava res, qualsevol victòria vindrà perfecta, però precisament contra el líder no els hi anava res, no? Van jugar sense por, suposo que precisament aquest motiu de que, escolta, no és un partit de la nostra lliga, anaven més desinhibides i em va agradar força. Després, al final, a l'últim quart i al tros final del tercer quart, les líders van tenir més encert, amb tirs de 3, i bueno, van demostrar perquè són les líders, no? I amb un parcial de 20 punts al final van perdre. Sí. Faltant 3 minuts, el Xamba guanyava de 3. En 13 minuts li van fer un parcial de 23 punts de diferència. Bé, és el de menys. Important, ens hem de quedar... amb aquestes sensacions que van donar contra el líder, vam jugar força bé, força... Jo vaig veure un altre joc més alegre, més d'allò. Sí, és veritat que mires la classificació, fa molt d'ulls que és aberrant. L'última, sense guanyar cap partit, i la següent que el segueix ja està a 3 victòries, no? El qual vol dir que aquí sota ja estaràs moltes setmanes si és que pots arribar a sortir-ne, no? Però el que sí que és el que l'altre dia parlàvem, allà a la grada, era de que, és que el que ha de fer el Xamba ara, escolta, aquest ascens de categoria que va guanyar l'any passat a la pista, el que ha de fer és disfrutar-lo. Mm. Té un equip jove, que per mi aquí és on està una mica la clau d'aquest tema de que aquest any no està funcionant. Vam fer pujar moltes jugadores molt joves de cop i això es tradueix en una falta d'experiència, de curtir-se. A primera, tot és diferent, és una marxa més ràpida, la defensa més intensa, més agressiva, i clar, fins que no t'adaptes una miqueta, doncs passa això. Ja han passat 10 jornades, estàs a baix de tot, algun partit podies haver aconseguit alguna victòria, però bé, no ha estat així, no? Mm. I ara el que els toca és això, és agafar experiència, la temporada no et diré que està perduda, però quasi bé.
Pràcticament.
I amb la qual és agafar experiència, gaudir d'estar jugant a primera i l'any que ve, si ens toca baixar i estem a segona, doncs jugar amb l'experiència que hem acquirit de primera, que hem de saber que amb aquesta marxa més, amb un ritme més ràpid, amb una defensa més insistent, més agressiva, doncs podem fer moltes coses i aquestes noies tindran un any més, que això s'ha d'anar notant de mica en mica.
Doncs el Xamba que perdia al final per 45-65 davant el CBT, ho dèiem, va ser un partit ajustat en alguns trams, la pràctica totalitat, però el tercer quart, a l'últim quart no hi va haver color. El Xamba, ja ho hem dit, últim amb 0-10, i el proper partit, que ja serà també el dia 14, el diumenge 14, a 5:45, a la pista de l'Hospitalet. Un Hospitalet que és setè amb 5-5, per tant... Veurem si el Xamba, després d'aquesta aturada, doncs escolta, s'alineen els astres i com a mínim pot celebrar la primera victòria, que Aviam, a nivell moral, sobretot, sí. Seria molt important per, com a mínim, treure's aquest zero de sobre, que és una cosa que fa força mal. Fem una pausa.
Arriba el Black Friday a Mi Electro Nou Sumape. Fins al 4 de desembre ens tenyim de negre per celebrar la festa dels descomptes amb vosaltres. Televisors, rentadores, cafeteres, aspiradors, fregidores d'aire, smartwatch, mòbils i molts més articles amb preus especials. A més, podreu finançar les vostres compres fins a 18 mesos sense interessos. A Nou Sumape us portem el nou aparell a casa. Fem l'instal·lació i retirem l'antic. Estem a Olèrdola i a Reus al polígon industrial AgroReus o bé online www.mielectro.es. Visiteu la nostra exposició de més de 1.000 metres quadrats al carrer Parellada 26-28-30 del polígon industrial Clot de Moja. Pàrquing gratuït. Us esperem a la vostra botiga de confiança i proximitat.
A segona catalana, els monjos, victòria molt treballada, eh? A la pista del Constantí no va ser fàcil, tot i que l'equip al final va aconseguir el marge necessari per guanyar. 57-65.
Bueno, espectacular la temporada que està fent els monjos. Ho vam dir des del primer dia, que aquesta plantilla de 14 jugadors que acostuma a portar problemes mal de caps als entrenadors, en aquest cas el Maneu ja ens ho va dir ben clar, que ell ho tenia molt clar, que ho va demanar per seguir sent l'entrenador, i la veritat és que ho està portant a la perfecció. I els jugadors han entès el missatge del Maneu. I això vol dir és que surten a fer l'escalfament a tope.
A 1.000 per hora.
Ja no un minut zero, és que a fer l'escalfament ja surten a tope. I això, bueno, els entrenaments són així i, per tant, juguen així. I això es demostra. Aquí un partit igualat, un partit que estaven allà... Un partit que, en principi, ja es preveia que podien guanyar, perquè el Constantí va penúltim, empatat a l'últim, no? Amb una sola victòria. Però, bueno, els partits s'han de jugar i, escolta'm, un tercer quart espectacular, on van signar la victòria en aquest partit, no?
Els monjos, que porten 8 victòries, 7 consecutives.
Sí, sí, sí. No, és espectacular. És espectacular. Però és que, a més, vas a veure-ho jugar i és que ho veus. És que veus el minut zero que juguen. Em sembla que ja ho he comentat, un partit que van guanyar 102 a 50 i alguna cosa.
Sí.
Eren a l'últim quart, guanyaven de 40 punts, i amb un temps mort, que allà els monjos, els temps morts, sembla que parli amb la grada, l'entrenador, perquè s'encara amb la banqueta, però també a la grada, no? El primer que flugi amb l'agressivitat i amb intensitat a la banqueta és gran, eh? Hòstia, és que és... I penses, tio, però si estàs guanyant de 40 i pico, que ja podies... Sí, sí, pots jugar i faré jugar els que poder no tindran tants minuts. Però intensitat a tope, si no, la sento, eh?
Uh-huh.
I realment és així. Surten amb el gabinet entre les dents i a mossegar i a defensar a saco, a tancar el rebot. Bé... No es pot demanar res més. És un equip que ha baixat de categoria, que acostumen a perdre una mica l'Orem, es converteix de categoria, et marxa un jugador...
És difícil refer-se.
I a més, quan et marxen, en el cas dels monjos van plegar 4 jugadors. 2 van marxar i 2 van plegar. Mm. Amb la qual et quedava l'equip una mica tocadet. Hòstia, pues l'has refet amb la majoria de jugadors del sènior B i del júnior i està tenint un equipet posadíssim, intens a tope, i la veritat que fa goig veure-ho. Fa goig veure-ho.
Doncs que duri. Els monjos que guanyaven i ja són segons en solitari, amb 8 victòries i 2 derrotes, pel que dèiem, 7 victòries consecutives. L'equip que tornarà a l'acció el dia 15 de desembre, diumenge 15, a 8:15 del vespre, a casa davant el Reus Deportiu. El Gelí de Pardia... A la pista del Manyanet Reus, 82-73, i el Gelida segueix a la part baixa. Tercer per la cua, 2 victòries i 8 derrotes. També l'equip que porta una sèrie de setmanes també ja encadenant derrotes seguides i la dinàmica no és bona.
No, és un equip que té, ja ho vam dir, com a començar la temporada amb lesionats importants i amb una ausència que va marxar, del principal anotador de l'any passat, i és un equip que s'està refent. I bé, de mica en mica, no va ser un mal partit, va perdre pocs punts, però bueno, no deixa de ser una derrota, no?
El Gelida, que va tornar a jugar el dissabte 14, 8:15, davant el Gavà, partit a casa.
i rival directe. Només té dues victòries més que ell. Seria important a casa aconseguir una victòria i començar a escalar alguna posició més. No?
I abans d'acabar anem amb les territorials de Barcelona, el grup 1. Aquí el... ja vam parlar de la retirada de l'equip dels Monjos la setmana passada.
Monjos bé.
El Sant Sadurní perdia per 81-64 a la pista del Pallejà B. El Casal B guanyava per 73-43 al Vilar de Cans B. Per tant, amb aquests resultats, el Sant Sadurní, que es manté a la part baixa, tercer per la cua, amb 3-6, i el Casal B, que és tercer, amb 7 victòries i 3 derrotes. Tercera territorial masculina, el Sarroca Bàsquet guanyava per 73-42 al Castelldefels, una victòria molt important del Sarroca Bàsquet, que ja és novè, cinquè per la cua, amb 3-6,
i a mi és sorprenent. Estava aquest equip del Castelldefels, estava empatat amb ells, sí. Dues victòries, i guanyar-ho de 30 punts, realment, déu-n'hi-do.
I pel que fa al filial del Xamba, el Xamba B a la primera territorial guanyava per 48-52 a la pista del Martorell. Per tant, el Xamba B, que ja va pujar en posicions, cinquè amb 6-3. La cosa sí, sí. Que el sènior B
té un, té un partit aplaçat amb el que va quart classificat, el Sant Ignasi, que en cas de guanyar-lo col·locaria en quarta posició a un del tercer i a dos del líder. Realment una temporada maca.
Doncs, Cuqui, el que dèiem, aquesta setmana no hi ha lligues, però el dimecres que ve tornarem amb algun que altre protagonista i ja parlant del que vindrà el cap de setmana del 14 i el 15. Ens acostem ja al Nadal i al final d'any.
Sí, sí. Acabarem l'any que quasi ve la meitat de la temporada. Quasi ve.
Cuqui, gràcies.
Ens veiem la
setmana que
ve. Que
tinguis un bon pont, que descansis.
Igualment a tothom.
Nosaltres tornem demà dijous. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.